El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
I d'altra banda, us expliquem que el Tribunal Suprem no ha admès el recurs de Deliveroo contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid del juliol del 2019, que declarava que 500 repartidors de la plataforma eren falsos autònoms. De fet, aquesta decisió arriba pocs dies després de l'aprovació de la llei Rider, que estableix que aquests treballadors de les empreses de repartiment han de ser assalariats i no falsos autònoms. En parlem aquesta hora amb Raúl García Barroso, advocat laboralista del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia, Mireia.
Aquest pas del Suprem és important en el canvi per millorar les condicions laborals dels riders?
El que estem fent és donar rango de llei doncs, a una situació actual laboral on tenim una sèrie de treballadors que aquestes empreses els tenien configurats com autònoms, com empresaris, quan en realitat totes les característiques de la prestació laboral doncs, tenien aquesta condició laboral i no d'empresaris. Llavors és un pas endavant, evidentment.
De fet, dèiem que aquesta decisió s'emmarca en l'aprovació d'aquesta llei Rider, que és el més important d'aquest redactat per vostè.
Bueno, sí, aquesta llei Rider en realitat el que fa és modificar dos articles que ja existien abans en quant a una regulació general, no?, de definir què és una relació laboral. Tota relació laboral té una sèrie de característiques, que és una relació de dependència, d'alienitat, és a dir, que és treball per compte aliena, de voluntarietat i de retribució. Llavors, aquí el que fa és concretar, aquesta reforma fa una especifica aquest article on fa aquestes pautes generals i concretament incorpora aquest tipus d'empresa. Però aquesta regulació existia des de fa molts anys i el tema dels falsos autònoms no és un tema que només ho podem enquadrar en el tema aquest dels riders, sinó és que hi ha molts altres sectors on aquest problema s'està patint. I parlo, per exemple, amb vosaltres, dir, periodistes que estan treballant com a falsos autònoms, advocats que estan treballant a despatxos com a falsos autònoms, és un tema generalitzat. En aquest cas, degut a la sentència del Suprem, doncs, per donar seguretat jurídica, el que es fa aquesta modificació d'aquest article, que té rang de llei, llavors per això es fa una llei, però es modifica un article i s'incorpora de forma específica aquest tipus de plataforma.
Clar, per tant, en aquest cas estem parlant concretament dels riders, però el cert és que hi ha molts sectors de l'economia, de fet és una de les qüestions que li volia traslladar, no? Hi ha molts sectors econòmics que s'estan sustentant en base a aquests falsos autònoms. Aquí el camí ha de ser que la pròpia persona, el propi treballador que se sent fals autònom reivindiqui o denunciï aquesta situació per anar ampliant llocs de treball d'aquestes condicions, o senzillament amb el redactat d'aquesta llei que l'hem batejada com a llei rider i ajuda a tots aquests segments que es poden trobar en aquesta situació?
Clar, és a dir, des de l'any 80, quan es va promulgar l'Estatut dels Treballadors, ja es va fer, diguéssim, com un marc general, no?, de què s'entenia per relació laboral i relació no laboral. Això, clar, l'economia ha anat avançant i cada cop, doncs, és a dir, també en les noves tecnologies, doncs, han sortit, doncs, com és el tema dels temes riders, doncs, nous sistemes de treball que es podia, de forma, i ho dic així directament, fraudulenta, treure d'aquest marc general i portar-ho cap a un escenari de situació empresarial. Però, clar, tot fals autònom, a dia d'avui, està legitimat per reclamar si compleix aquest requisit, és a dir, si treballa per una altra, en una situació que té una retribució fixa cada mes, per exemple, o té un horari concret marcat pel seu jefe. Llavors, tot això són elements que determinen aquesta relació laboral. És a dir, clar, en el cas de Reyes, clar, el que fa és concretar, incorporar de forma específica aquest sector concret, en virtut de la sentència. El que dona és això, que hi ha una situació de seguretat jurídica i no dependre de la interpretació de cada jutge. Perquè, clar, jo puc reclamar, per exemple, la situació de falsa autònom i això cau al social 1, a Sabadell, i pot dir que sí, però si cau al 2, potser em diu que no. I si cago el 3, potser em diu que no sé què. Clar, si ja això ho incorporem de forma específica com a llei, llavors aquesta inseguretat, tant per treballadors com per empresaris, desapareix. I és un tema que la llei ja mateixa ho està reconeixent.
I això és el que configura aquesta llei Rider, que li dona aquesta seguretat jurídica, a partir d'alguna manera.
Clar, és a dir, ja fa de forma clara, rotunda, diu que són treballadors. Clar, què passa? La resta de sectors on es dona aquest cas, doncs depèn de, és a dir, el treballador ha d'acreditar que es donen aquestes circumstàncies de retribució, d'horaris, de dependència, que és a dir, que hi ha una empresa que és qui li marca les condicions. Llavors ja no parlem d'un empresari, és a dir, un empresari és lliure de fer com ho situació en la qual una persona està treballant per una altra i té marcades les pautes de feina, té una retribució fixa cada mes, amb independència de si fa més o fa menys. Si li marquen un horari, no podem parlar que estem davant de precaris. Estem davant de treballadors. Llavors, passar tot això a la banda de la situació actual d'autònoms és perdre drets laborals individuals com poden ser vacances, com poden ser pagues extres, com pot ser tema de salut laboral, com pot ser salari mínim, com pot ser drets col·lectius. És a dir, aquests autònoms no tenen dret a estar sindicats, a fer, a negociar un conveni col·lectiu, per exemple. És a dir, és treure drets als treballadors de forma fraudulenta.
I a partir d'ara què ha de passar? És a dir, aquestes empreses que treballen en aquestes condicions automàticament han d'arreglar aquests contractes o en aquest cas són els treballadors que ho han de denunciar perquè aplicant la llei es canvien aquests contractes?
Bueno, en el cas de Raides, el que ha fet la llei ha donat un termini de 3 mesos perquè això s'adapti. Llavors, crec que el termini és fins al 12 d'agost, que entra en vigor. Llavors, clar, tenen fins al 12 d'agost per poder, diguéssim, regularitzar tot això. Clar, en el cas aquest específic, d'aquest tipus d'empresa, jo personalment trobo a faltar, potser, doncs, que legalment és fàcil, doncs, no tant per un col·lectiu concret, sinó una miqueta desenvolupar, no?, aquest article que ja porta, doncs, 40 anys en vigor, per clarament incorporar tota aquesta gent, que són moltíssims, i parlem d'àmbit del periodisme, àmbit de l'advocacia, àmbit de la sanitat, és a dir, molta gent, treballadors, que han de cotitzar com si fossin empresaris, és a dir, han de pagar l'IVA, han de tributar per impost, no com a treballadors, és a dir, han de pagar-se ells propis la seva seguretat social. Llavors, clar, jo aquí trobo a faltar això, una regulació més genèrica per tot aquest col·lectiu més ample que no em falla de Raides. En aquest Raides, això, són 3 mesos per adaptar-se.
Doncs a Raül García Barroso, advocat laboralista del Col·legi d'Advocats de Sabadell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, Mireia.
Que vagi bon molt dia. Bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies.